Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Milers de persones s'han manifestat aquesta tarda a Barcelona amb el lema "Tombem el règim" en una protesta convocada per diferents plataformes, sindicats i partits independentistes. Avui, 21D, s'ha viscut una jornada marcada, sobretot al matí, per les protestes. La presència del Consell de Ministres de Pedro Sánchez a Barcelona ha provocat diverses manifestacions a la capital catalana i mobilitzacions a la resta del país que s'han saldat amb un total de 13 detinguts i 77 ferits, segons l'últim balanç. Aquesta manifestació està convocada, la de la tarda, per diverses associacions, com ara l'Assemblea Nacional Catalana, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, les Joventuts d'Esquerra, el CDR i també com a partit polític la CUP. El govern espanyol, reunit aquest matí a la Llotja de Mar, ha aprovat una rebutja i condemna de la sentència de mort de Lluís Companys. La Generalitat, en la seva resposta, ha reclamat una llei que anul·li la sentència i la portaveu de l'executiu català, El Sartadi, ha dit que per fer això no calia que s'hagués fet una reunió aquí. D'altra banda, el govern espanyol ha decidit canviar el nom de l'aeroport de Barcelona i posar-li el nom de Josep Tarradellas. Més enllà d'això, encara porta cua amb reaccions diverses i discrepants el que va ser la reunió d'ahir al vespre entre els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra, una trobada en què es va enfatitzar la voluntat de mantenir el diàleg amb nous contactes, especialment al gener. I a Andalusia s'ha anunciat avui un principi d'acord entre Partit Popular i Ciutadans, pendent del suport de Vox. Aquesta entesa només prosperarà si els 12 diputats del partit d'ultradreta voten a favor d'una possible investidura. El Parlament andalús es constituirà dijous vinent. I acabem amb un apunt religiós i cultural. La Catedral Nova de Lleida acollirà aquest diumenge a les 12 del migdia la 8a edició de la missa concert Obrim les portes del Nadal, amb la participació d'una agrupació de Terrassa i també del grup anfitrió, el Petit Cor de la Catedral de Lleida. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel. El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopor i barra lliure fins a les 3 de la matinada al cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Gaudeix amb els teus de les autèntiques galetes Birba. Les galetes artesanes elaborades amb receptes tradicionals, sense colorants, sense conservants i sense oli de palma. Només amb ingredients naturals de la més alta qualitat. Les teves galetes Birba de sempre, com sempre, perquè ens agraden les coses fetes com abans. Birba, naturals des de 1893. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'abraçar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares.
y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Les galeries dels experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. El Sabies que? Coneixerem curiositats dels flamencs. A l'entrevista avui hem convidat el Pau Bosch, membre i portaveu de la plataforma SOS Costa Brava. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. El SOS Adopcions, també, amb la Neus Aragonès. I, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I tot això amb les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó i Jordi Gispert, i el control tècnic Toni Huguet. Comencem notícies. La Guàrdia Urbana abat un gos a Barcelona. Dimecres a la tarda, centenars de persones es van manifestar a la plaça Sant Jaume davant l'Ajuntament de Barcelona per protestar per la mort de la gossa d'una persona sense sostre, abatuda d'un tret per un agent de la Guàrdia Urbana a la zona de la plaça d'Espanya amb la Gran Via de les Corts Catalanes. Durant l'acte, un portaveu del partit animalista PACMA va llegir un manifest exigint que s'obri una investigació per aclarir les circumstàncies, fins ara contradictòries, que van provocar la mort de l'animal. Els fets ocorreguts constaten la manca de protocols adequats per part dels cossos policials, en general, per poder gestionar les actuacions amb animals a la via pública, quelcom que caldrà solucionar el més aviat possible per evitar que successos com aquest es repeteixin. La cimera de Polònia s'aprova sota límits. Completant la notícia sobre la recent celebrada cimera Katowice a Polònia, que us hem estat informant en els darrers programes, aclarir que finalment van ser aprovades les regles per poder aplicar l'acord de París. Tot i així, no han estat inclosos nou compromisos d'acció climàtica per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, malgrat la urgència que han reclamat els experts en canvi climàtic. Aquesta cimera ha revelat una manca de comprensió per part d'alguns països davant la crisi climàtica que ja viu el planeta, fet que va comportar que el plenari final acabés un dia més tard a causa de les objeccions d'alguns països en acceptar alguns dels articles. És el cas de la postura adoptada pel Brasil, en negar-se a modificar la regulació del mercat del carbó, una postura molt criticada pels col·lectius ecologistes, ja que l'Amazònia és un dels pulmons verds del planeta. Una vegada més, els Estats Units ha rebut les principals crítiques en ser el país més escèptic davant els resultats de l'informe científic del Comitè d'Experts de les Nacions Unides i un dels més contaminants. I cal controlar les exploracions marítimes en defensa de la seva biodiversitat. Els estudis realitzats per científics evidencien que les exploracions sísmiques que realitzen a mars i oceans són una activitat que provoca una contaminació acústica amb intensos sorolls sota l'aigua, que alteren els seus ecosistemes i malmeten a moltes espècies marines. Les maniobres militars, les prospeccions, l'intens tràfic marí i la sobrepesca són altres de les activitats que ocasionen greus conseqüències a tot l'entorn marí. Tot aquest conjunt d'accions genera en els animals deformacions, problemes a la seva huida, amb la seva posterior desorientació, retard en el seu desenvolupament, disminueix l'índex de la seva reproducció, l'estrès i també la mort. Al nord de Noruega, a prop del cercle polar àrtic, s'estan utilitzant canons d'aire comprimit amb la finalitat de remoure el subsol marí per extreure dades que ajudin a trobar nous jaciments de petroli. Aquesta activitat està matant el zooplàncton, alterant moltes espècies de crustacis i peixos, com és el cas del bacallà. A nivell internacional, s'estan fent petits avenços, com les directrius adoptades per la Convenció sobre la Conservació d'Espècies Migratòries Marines per avaluar l'impacte ambiental d'activitats que causen soroll al mar i també la tasca que està fent l'Organització Marítima Internacional per aconseguir reduir la contaminació acústica que produeixin els vaixells cada cop més nombrosos. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Què podem fer per ajudar a conservar els cetacis als nostres mars?
Va, a nivell particular, podem fer molt més del que pensem. Per exemple, podem reciclar i reutilitzar, que està molt bé, però l'essencial és reduir el nombre de residus que generem cada família, no? És a dir, evitar envasos innecessaris, aquests envasos de plàstic d'usar i tirar, escollir els productes més sostenibles a nivell mediambiental que trobem al mercat. També un altre punt molt important és no assistir als delfinaris ni empreses de delfinoteràpia o que ofereixin activitats de nedar amb dofins en recintes. Practicar turisme responsable, si fem albiraments de cetacis amb alguna empresa turística, assegurar-nos que respectin els animals, no banyar-nos amb cetacis, que a part de que està prohibit, és que no ho hauríem de fer mai. No donar de menjar als animals i que no s'apropin perillosament als animals, no? Una altra forma d'ajudar-los seria reduir o eliminar el consum de peix. I si es consumeix, assegurar-nos que les tècniques de pesca per capturar aquests animals siguin les més sostenibles possibles, la mida que sigui l'adequada, no siguin massa petits, i que el peix no estigui protegit o que estigui amb seriosa baixada a la seva població. Sempre que veiem alguna acció que va contra aquests animals, s'ha d'avisar, perquè els organismes competents s'han de fer càrrec de la situació. Si veiem un cetaci avarat a la platja, sigui viu o sigui mort, amb un comportament anormal també hauria de ser, trucarem al 112, que és el telèfon d'emergències de Catalunya. Recordem que els cetacis al Mediterrani són animals protegits.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associacioscetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associacioscetacea.org.
Sabies que a la vall del Gran Rift, a l'Àfrica, es concentren les poblacions més abundants de flamencs amb bandades de més d'un milió d'individus? Aquestes aus camallargs, que els egipcis van considerar com l'encarnació de l'au fènix pel seu extraordinari color rosa i taronja vermellós, habiten els quatre continents del planeta, a excepció d'Austràlia. Hi ha sis espècies de flamencs que viuen en llacs poc profuns d'aigua salobre o salada, ubicats des del nivell del mar fins a 5.000 metres d'altitud, on s'alimenten de petits insectes, crustacis i algues que capturen amb el seu bec perfectament adaptat per furgar en el fang. Són gregàries molt sociables i necessiten interactuar entre elles. Les cries de flamenc neixen de color gris o blanc i poden trigar fins a 3 anys en aconseguir el color vermellós tan espectacular que els caracteritza. A la península Ibèrica, el flamenc comú o rosat viu a Doñana, Cap de Gata, Fuente de Piedra i al Delta de l'Ebre, però a l'hivern migren cap a l'Àfrica. Malgrat la seva abundància, es tracta d'una espècie protegida molt vulnerable a causa dels pocs indrets que queden favorables per la seva reproducció. A més, els aiguamolls on viuen els flamencs es troben sota l'amenaça de l'escalfament del planeta, la contaminació, la indústria, l'agricultura i el turisme. Recordem que de la conservació del planeta Terra depèn el futur i la supervivència de totes les criatures que hi vivim.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amics i amigues. Avui escoltarem clàssic a través del Maurice Ravel. Nasqué l'any 1875. La seva mare era del País Basc francès i el seu pare francès. Va ser un compositor, diríem, modern, amb una inspiració que el fa molt inconfundible i una gran tendència a l'estil espanyol. Vosaltres sabeu que el piano també es pot tocar a quatre mans. Hi ha concerts d'aquest tipus. Lo normal és que el toqui un pianista a les seves dues mans. Però aquest concert es toca tan sols amb una mà i amb la mà esquerra. Per això es diu concert per a mà esquerra. Us explico. El pianista austríac Paul Wittgenstein, que va perdre la seva mà en la guerra, Primera Guerra Mundial, li va demanar al Ravel que li composés. I comprovareu que, si no se sap, és molt difícil d'esbrinar si és de dos o una sola mà. L'estrena es feia a Viena en novembre de 1931. L'interpretava el mateix Wittgenstein i l'orquestra estava dirigida pel propi Ravel. Pocs anys després, el Ravel feia el traspàs a l'any 1937, quan tan sols tenia 62 anys. Com disposo de poc temps, està estructurat amb tres moviments, lent, andante i allegro, he escollit les parts que crec més característiques.
Thank you.
Seguim a la veu dels animals i la natura. Això és en Ràdio Estel i avui tenim el Pau Bosch. Pau, bona tarda, bon vespre.
Hola, bona tarda.
Manel Casas, Carme Méndez, bona tarda a tots
bon
dos.
Vespre.
Hola, hola.
Hola, Pau.
El Pau Bosch és membre de la plataforma SOS Costa Brava, a la qual avui parlarem de tots aquests projectes urbanístics que hi ha a la Costa Brava. I si són viables, si són legals, si no són legals, us farem un croquis. El Pau també és arquitecte i, per tant, té tota la potestat per parlar sobre aquest tema. En primer lloc, Pau, hi ha 11 projectes... Bé, hi ha molts projectes diferents, però hi ha potser 11 projectes grans a tota la Costa Brava d'urbanització en aquests moments i que s'estan... que tota aquesta plataforma, amb les diferents subplataformes que hi ha per a cada lloc, estan lluitant per intentar erradicar. És així, oi?
Perdona'm un moment, interrompeixo. Potser que primer expliquéssim el motiu de l'existència d'aquesta plataforma, com se va formar, quan se va formar, quin era l'ambientillo que va quallar perquè actualment existeixi, puguem parlar amb vosaltres.
Bé, tot...
Jordi, perdona, eh?
Sí. No, no.
No, és per posar les coses sí, sí, una mica sí. En ordre.
Fins ara s'havia actuat de forma individual, o bé a través de plataformes, o associacions de veïns, o etc. No? Llavors, el que es va fer aquest estiu, ens van reunir de diferents plataformes, que ja feia temps que ens anàvem reunint els estius, quan, o quan podíem, i finalment es va decidir constituir aquesta plataforma que englobés tots els problemes urbanístics que tenien a la Costa Brava. I va ser un èxit rotund, va haver-hi una participació brutal i ha tingut conseqüències a nivell mediàtic inesperades, perquè ens hem organitzat d'una forma més coherent, perquè fins ara tot eren coses que eren actuacions puntuals i això, i també hem actuat com fan ells, els que tenen interessos per sobre dels interessos comuns, els interessos privats. També ells ho fan de forma organitzada, doncs nosaltres hem pensat de fer-ho també nosaltres de forma organitzada, amb un bon assessorament jurídic i tècnic. No?
Ja saps que a vegades aquesta unió entre diferents grups, que tots volem el mateix, però cada un vol el seu, veritat? I s'ha quallat un esperit de cooperació, d'unitat.
Totalment, totalment, perquè són els mateixos objectius. És a dir, local, global, jo crec que no és només un problema a la Costa Brava, jo crec que és un problema de replantejar quina és la motivació de l'urbanisme. És a dir, l'urbanisme ja saps, és la col·lectivitat, és l'expressió, no?
Divide i venceràs. O sigui, a poc, si es vol abarcar masses coses, eh?
Sí. I a tots els nivells, a nivell ambiental, jurídic, demogràfic, estem parlant de la vida, és que és la ciutat, l'urbanització és tot, és que és part del dia a dia. És a dir, quan tu fas una decisió política sobre el que vols en el teu municipi, estàs determinant què farà la gent jove, a on aniran a viure. Per exemple, jo estic a la plataforma Salvem Platja de Pals, i el que vol aprovar la revisió del Pla General farà que durant 30 anys, els propers 30 anys, la gent jove de Pals no pugui viure a Pals.
Això és tremendo. Haurà
de continuar visquent a Torroella, de Montgrí, haurà d'anar continuant visquent a Palafrugell perquè no hi ha habitatge social de protecció al municipi. I es vol ubicar l'habitatge de protecció a la platja de Pals, que està a 7 quilòmetres de tot l'equipament municipal del poble. No hi ha transport públic, no hi ha res, per tant, és per cobrir l'expedient.
Encara hi ha les antenes, aquelles?
Les antenes es van treure.
Ah, es van treure? Sobretot,
sí, per sort es va decidir...
Expliquem una mica als oïdors nostres això sí. De les antenes.
Bueno, aquestes antenes
per oxigenar una mica la cosa.
Sí, bueno, això va ser el Radio Liberty, que era una...
Radio Liberty, que cobríem...
Sí, cobria tot el
Europa
món.
I Rússia.
Sí, fins i tot després, quan va caure la Unió Soviètica, va continuar emetent a llocs com Xina o en molts idiomes. Hi havia un equip brutal de tècnics que des de Pals retransmitien a tot el món. Mm. I jo tinc amics que vivien a Moscou i em deien que ells era la ràdio que escoltaven cada dia. I fins i tot la mateixa Unió Soviètica anava cobrint la radiofreqüència i havien d'anar moguent
Bueno, és el que passava aquí anaven... amb aquella ràdio que deia Pirineus,
sí,
eh?
Sí.
Que no
sí,
estava a Pirineus, sí, sí. Estava a la Unió Soviètica.
El que va passar és que quan es va treure les antenes, doncs, vam aconseguir, perquè també aquell sòl era urbanitzable, també es pretenia el propietari que li van expropiar per una passeta, el volia recuperar i urbanitzar, i sortosament es va decidir que allò era zona marítima terrestre, que formava part del parc natural Torroella de Montgrí, Illes Medes i Pals, Aiguamolls de Pals, i per sort això està...
Recordo que les cintes venien d'Estats Units directes,
sí,
perquè però, llavors bueno, anava tot amb cintes.
Sí, 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 era impressionant, i si mires els plànols...
Els electrògens que hi havia allà potentíssims, sí.
És una llàstima que tot això s'hagi perdut, perquè...
Sí, era història, és història.
Sí, de fet, hi havia arxius de documents secrets, jo hi he entrat, com tots els de Pals.
Sí, jo també hi he estat.
Era una passada, la veritat que era...
Per això m'he atrevit a suggerir aquest tema. Sí. Va, continuem.
Parlem de la platja de Pals, va. No som a Radio Liberty, som a Radio Estel. Pau, el projecte en concret de la vostra, de la plataforma de Pals, en aquest cas, per exemplificar una mica tota la problemàtica de la Costa Brava, és bàsicament que també l'Ajuntament preveu plans urbanístics a primera línia o prop de la costa. Explica'ns una mica com està en el cas del municipi de Pals.
El cas de Pals, sortosament, no ha passat com altres municipis, i per diferents motius no ha tingut un desenvolupament urbanístic tan brutal com ha sofert altres municipis, no? Ha tingut aquesta sort, però la part dolenta d'això és que l'any 86, quan finalment s'aconsegueix aprovar definitivament el Pla General, qualifica tot el sector de platja de Pals com urbanitzable, amb unes edificabilitats realment baixes, no són edificabilitats molt altes, però tot i així...
La planta hi baixa dos pisos, tres...
Sí, són edificabilitats de 0,22, 0,25, 0,24...
Això no ho entendrà el subidor.
És,
no sé què és tan tècnic, va.
És sostre construït per metre quadrat de solar. Per tant, és difícil dir quina alçada correspon, però perquè depèn...
Que està ordenat a base de entre mitgeres o no?
No, eren edificis aïllats, sí. Amb zones comunitàries àmplies, el mateix que s'ha edificat fins ara a Platja de Pals, que és una mica el que s'ha fet fins ara. També hem de pensar que és un final d'edificis, les urbanitzacions s'acaben allà i comença el sòl normalitzable, per tant, hauria de ser probablement una alçada inferior al que hi ha ara. A part, estem parlant ja d'un pla general de l'any 86 i ara hi ha unes normatives molt més exigents, mediambientals... Per tant...
Com incideixen aquestes normatives mediambientals? Ho dic per restringir aquests edificis a primera línia de costa.
És a dir, hem de pensar que tot el tema del medi ambient ha sorgit en els darrers anys i la normativa, tant, per exemple, la més important, que és el PEIN, els espais protegits que qualifiquen el 20% del sòl de Catalunya com a no urbanitzable d'especial protecció. Per exemple, en el nostre cas, afecta el PEIN Muntanyes de Begur, que casualment una de les urbanitzacions està afectada i no se sap com ha sigut desqualificat la protecció PEIN en aquesta urbanització. És una cosa sorprenent, però ha passat. I, per tant, urbanisme, que ara ha de fer l'informe que s'ha de complir, és a dir, no és una opinió, és una cosa que s'ha de complir, que l'Ajuntament ha d'acatar el que digui l'informe. El que està dient ara, en aquest informe, i també l'Agència Catalana de l'Aigua, que els sòls urbanitzables que no han sigut desenvolupats fins ara s'hauran d'anar desqualificant. Aquesta és una de les notícies que pensem que són molt positives. No tots els sòls, però la majoria dels sòls urbanitzables que venen qualificats a l'any 86, el Departament d'Urbanisme diu que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona diu que s'han de desqualificar.
Per tant, per fer-ho fàcil, els que ja estan urbanitzats no hi ha res a fer, com aquell qui diu?
És a dir, hi ha diferents graus, no? Tu tens un solar i pot ser sòl no urbanitzable, sòl urbanitzable no programat o programat i sòl urbà. Són diferents graus de... Per tant, el que en general l'informe d'urbanisme obliga a aquest Ajuntament de Pals és a modificar la revisió per desqualificar els sòls urbanitzables no programats.
S'ha vist alguna desqualificació?
Sí, és que el tema de les desqualificacions no és cap novetat. És a dir, per exemple, Ricard Pier i el Pla General de Torrella-Montgrí, que és un gran exemple del que es va aprovar fa uns anys, desqualifica tota la zona de la Platera. Era una urbanització que ja estava construïda. I fins i tot es va aconseguir no tan sols desqualificar, sinó desurbanitzar. S'han arrencat faroles, s'han arrencat carrers, i no han hagut indemnitzacions de cap tipus.
Què vol dir? Que estava erma?
L'urbanització ja estava construïda.
Vols dir l'urbanització,
els serveis.
No els edificis, els serveis. Els edificis,
no estava construïda els edificis, que era una urbanització
ja ho entenc, sí.
que deixava tot allò planta baixa més 6 i una cosa totalment brutal.
Se n'ha vist bastantes d'aquestes, se n'han vist algunes.
I a l'Estartit més. I el que va passar és que el Ricard Prier amb la Rosa Barba, que era la doctora de paisatgista, bueno, una eminència també el Ricard Prier, van aconseguir la desqualificació amb l'argumentació de que eren salobrars i, per tant, era zona marítimo-terrestre. Per tant, la llicència d'urbanització que es va concedir a la promotora americana que va fer fallida estava mal concedida i, per tant, es podia desqualificar i desurbanitzar. Que tenim un exemple claríssim al costat de Pals.
Pau, a veure, jo ara sóc un oient i sóc bastant profana amb la matèria de la Costa Brava. Llavors, a mi m'agradaria una miqueta que expliquessis en tres línies. Què li passa a la Costa Brava? Està sobresaturada d'urbanització, de gent, de pressió humana, d'hotels, una mica... Digue'ns en tres línies, perquè jo faig la idea de que a vegades un visita la Costa Brava i a vegades sí que te pots adonar de que hi ha certes zones que estan molt denses, però d'altres potser se'ns passa desapercebut i resulta que estan encara en una situació més greu. Llavors, explica'ns una miqueta això i el per què. Quina és la finalitat del SOS Costa Brava? Quina és la fita que espereu?
És a dir, Costa Brava, jo crec que hi ha primer un problema molt greu d'organització, específicament del transport públic, està molt mal comunicat i només està comunicat alguns dies a l'any. Això és més trist encara. O sigui, jo conec gent que viu a la Costa Brava tot l'any i realment sense cotxe és impossible.
O sigui, que ara tenim un problema de comunicació.
Aquest és el bàsic. Aquest és el primer gran problema.
Costa Brava, un dels problemes que denuncia és la comunicació.
Però, a veure...
Nosaltres... M'ha fet dues preguntes. Què és el problema de Costa Brava i què és el que defensa SOS Costa Brava. Són dues coses diferents.
Sí.
Un dels principals problemes de Costa Brava és la comunicació. No hi ha un transport públic adequat que comuniqui a la Costa Brava. El segon problema greu de la Costa Brava és que no hi ha fibra òptica. No hi ha cap manera de que la gent jove pugui treballar de forma amb teletreball, per exemple, perquè no hi ha l'internet adequat. Això també és una cosa bastant patètica, perquè hi ha molta gent que hi viu tot l'any, a Platja d'Aro, a Palamós, a Lloret de Mar, i ho dic perquè tots els meus amics hi viuen i realment han de desplaçar-se per poder treballar per internet. Això també és bastant greu. Després hi ha un altre problema d'una desorganització, perquè no hi ha un planejament clar a nivell supramunicipal. És a dir, només hi ha l'instrument que és el Pla Territorial Comarques Gironines, que no va implicar cap canvi important en els municipis de Costa Brava. I després hi ha el Pla Director Costaner, que tampoc es va implicar massa, perquè pensem que el Pla Director Costaner afecta els 500 primers metres des del
I a partir d'allà ja depèn.
I a partir d'allà hi ha la zona d'influència, que és un quilòmetre, però és que realment no entra massa... Es van fer aquests dos plans amb una mica de por de que els ajuntaments els tiressin per terra pels tribunals. El Tribunal Superior de Justícia tenien por de que si anaven massa enllà, els municipis també els hi tirarien enrere, o els promotors privats. Per tant, aquests dos instruments són insuficients per poder planificar la Costa Brava com si fos una sola entitat.
I quin més problemes
té? Després hi ha l'altre problema, que és que hi ha tots els planejaments municipals que s'han heredat dels anys 80, que el que feien era pràcticament urbanitzar-ho tot. No, són planejaments que no tenien en compte els valors paisatgístics, els valors patrimonials o els valors ambientals que podien tenir algunes zones. I, per tant, per exemple, el cas claríssim de la Pineda en Gori és una pineda magnífica que el planejament ja ve de l'any 80 i el que fa és destruir-la, urbanitzar una zona magnífica, que a més és una zona vecín, és una zona bé d'interès cultural nacional de Cala Salguer, i el seu entorn està protegit. Per tant, el planejament va en contra de la protecció patrimonial.
I té una amenaça concreta.
Bueno, ja està construït un edifici que, segons el nostre parer, ja ho hem denunciat, és fora d'ordenació. Nosaltres creiem que aquesta llicència que s'ha donat és il·legal, i ho hem denunciat a la plataforma de la Pineda en Gori, i l'edifici ja s'està construint, està ja... són tres edificis, i un dels tres edificis ja està pràcticament acabat. S'han anat molt, molt ràpid, aquests tres o quatre mesos que porten construint, ja l'han acabat.
O sigui que ja tenim quatre problemes, no? Comunicació...
Sí. Sí.
Però,
urbanització...
Dins de la plataforma, sí, però, bàsicament, la problemàtica estaria dintre del món de l'urbanització, de l'urbanisme, sí. En aquest cas. Sí. Aleshores, per recordar-ho, recordem-vos que estem parlant amb el Pau Bosch, que som a Ràdio Estel, que som la veu dels animals i la natura. En el cas aquest concret que tu exposes, per exemple, de la Cala Salguer, quan hi ha un pla urbanístic que es contraposa amb un pla mediambiental, com es defensa això davant de la llei, davant d'un tribunal o davant d'una acció municipal, diguem-ne?
És a dir, la normativa sectorial moltes vegades es contradiu. Per exemple, el fet de que s'edifiqui a Cala Salguer, a la Pineda d'en Gori, obliga el promotor a fer una franja de protecció contra incendi. Però el fet de que tali 25 metres al voltant de l'urbanització destruirà el que protegeix el vecí, per exemple, sí. que és la Pineda. Perquè el fet de que la Cala Salguer estigui protegida perquè és un espai de pintoresc i un paisatge especial, i és un lloc magnífic, no sé si el coneixeu, però realment és un lloc al·lucinant.
De la platja de Castell, no? Està a l'entorn de Castell, de Palamós, vaja.
Sí, està entre la Fosca i el Castell. Hi ha aquest espai que, segons el nostre entendre, hauria també d'estar protegit, que és la Pineda d'en Gori, però el planejament de Palamós va dir que era urbanitzable. Llavors, aquí va haver-hi una contradicció entre el Departament de Cultura, que deia que allò era protegit, i l'Ajuntament de Palamós. Llavors, aquest fet es va negociar un traspàs d'edificabilitat, és a dir, reduir d'edificabilitat, i allunyar l'edificació. Però, segons el nostre entendre, tot i així, perjudica també el bé d'interès.
Perquè, Pau, per el que he llegit, aquí hi ha una lluita entre quatre ens, i això dificulta més. Ajuntaments, Diputació, Generalitat i després l'administració de l'Estat. Llavors, això suposo que és molt complicat a l'hora de defensar un territori.
Sí, és complicat, però alhora també és part de la defensa que té el territori, perquè el fet de que hi hagin diferents administracions i el fet de que es contradiguin facilita que sigui més complicat urbanitzar. És un dels temes. Perquè, clar, per exemple, aquí tenim diferents normatives que se sobreposen i moltes vegades es contradiuen. Per exemple, la normativa, com he explicat, de bombers, de seguretat contra incendi, i la normativa mediambiental, que prohibeix talar els arbres.
Sí, això passa molt sovint, passa tot arreu.
Sí, sí.
I aleshores, què prioritzem en aquests casos? Quina normativa prioritzem? Clar, Sos Costa Brava està pressionant perquè es prioritzi la normativa mediambiental, i els ajuntaments o altres consistoris prioritzaran perquè...
El que s'ha de prioritzar és l'interès públic. Això per sobre de l'interès privat.
Clar.
Per tant, perquè l'urbanisme és un instrument per poder desenvolupar plans d'interès públic. El que no pot ser és el discurs dels danys i perjudicis i indemnitzacions a promotors privats, que perquè l'any 86 algú va decidir que era urbanitzable i ha tingut 40 anys per urbanitzar, no ho ha fet. Per tant, aquests drets es perden.
Aquest per tant, la visió pública, que és això que tu dius, molts alcaldes i ajuntaments s'escuden amb la idea, es defensen, el seu argument és que aquestes urbanitzacions s'han de tirar endavant perquè els ajuntaments estan contra l'espasa i la paret. Per què? Perquè si no tiren endavant aquestes urbanitzacions, els ajuntaments han de pagar indemnitzacions molt altes.
Això no és cert. Això no és cert. És a dir, els drets adquirits s'adquireixen quan es comencen a adquirir serveis, quan es comença a urbanitzar i quan es comença
diners.
A edificar, quan hi ha llicències concedides d'edificació. És a dir, no es poden demanar danys i perjudicis per un sòl urbanitzable no programat que té més de 30 anys.
I que no s'ha invertit res.
Clar, és que no hi ha hagut cap risc. Aquest senyor tenia un sòl que collia patates i l'endemà li van dir que podia fer un edifici en el cas de Pals, de 1.100 habitatges, i ha tingut 30 anys per edificar-lo i no ho ha fet.
Però
ha perdut el dret.
A veure, per renovar les llicències, suposo que hi ha uns terminis, i aquests terminis renovar sempre vol dir pagar. O sigui que aquest senyor, qui sigui X, ha anat renovant i pagant. Per tant, podríem dir que conserva els seus drets.
En el cas dels sòls urbanitzables no programats, no ha pagat res. És a dir, aquest senyor...
Així no té cap dret.
L'Ajuntament va decidir en l'any 86 que allò era urbanitzable i aquest senyor no ha fet absolutament res.
Però això no és...
Per tant, no és cert que hi hagin... És a dir, sí que hi ha drets indemnitzatoris, però es consoliden a mesura que, que el promotor va anant més enllà, no? En el cas de que ja li hagin concedit la llicència, com és el cas del primer edifici de Cala Salguer, aquest senyor ja té més drets indemnitzatoris, perquè, evidentment, ja li han donat la llicència. Per tant, l'Ajuntament, si li ha donat malament la llicència, haurà de pagar-li bastants milions de pessetes o d'euros al promotor que ha edificat, evidentment, perquè l'Ajuntament ha concedit malament la llicència.
Però en el cas de... Perdona, ja l'últim per deixar-ho clar. En casos diversos, específics, en aquest cas a la costa, a Begú, a Pals, a Palafrugell, on es concentren la majoria d'aquests plans urbanístics, amb cales on es van concedir aquestes llicències potser fa els anys 80 i no s'hi ha fet res, parlant clar, els propietaris no tenen aquest dret
a indemnització. No tenen cap dret de construir amb un planejament que no és vigent, perquè el que diu la llei d'urbanisme és que cada 10 anys s'han de revisar els plans generals. El que passa és que es determina... Per exemple...
Però s'han revisat?
Hem parlat de Begú, no? Ara has dit aigua...
Per posar un exemple, eh?
Begú Palafrugell. De... És una costa que té tota més d'un 20% de pendents. De fet, Begú té el 50% de pendents en el 90% del seu territori. La llei d'urbanisme diu, en un dels seus articles, que no es pot urbanitzar un terreny de més d'un 20% dependent. Això ho diu claríssimament la llei.
Pues ja està.
Ja està. Però com que el planejament és anterior a la llei d'urbanisme, el planejament s'ha d'adaptar. Però com que no s'ha fet cap revisió del pla general, continua sent urbanitzable. Aquest és el problema.
Ah, o sigui, que ha sigut per dejació del propi.
A veure... Deixa'm fer una reflexió, perquè aquí estem parlant de moltes coses tècniques. Nosaltres el que volem, els nostres oïdors, és assabentar-los d'una forma planera, veritat? I aquí hi ha un problema. I deixeu-me fer aquesta reflexió. Hi ha un problema. En aquests moments, que hi ha la crisi així, X ha passat, però sembla que uns diuen que ha passat, els altres que no ha passat, però aquí hi ha un pastís, molt joiós, que és acabar d'explotar i exprimer fins al final totes les possibilitats paisatgístiques i el que vulguis, de vegetació, d'animals inclosos i el que sigui. Arrasar-ho tot perquè hi ha molts interessos privats, que ja sabem les seves maneres, formes de fer pressió, d'una forma legal, no, ara no vinc aquí a acusar a ningú, molt menys, però que hi ha un pastís econòmic totalment que tothom hi pot anar darrere. Clar. I per això, en aquests moments, ens surt SOS Costa Brava, que són una munió de gent enterada del terreny que es vol oposar amb això. Doncs nosaltres, com a el nostre programa, el que tenim que fer és defensar aquest SOS Costa Brava.
Darrere de reflexió, Pau, és que surt l'àrbitre amb el temps afegit.
Para, perquè vaig a lo pràctic.
Val.
Aquest SOS Costa Brava necessita calés.
Sí.
I necessita fonamentació machacante.
Sí.
I, per tant, faig una crida als nostres oïdors perquè entrin a SOS Costa Brava, s'assabentin i, conscientment, ajudin a que aquesta campanya sigui potent, perquè si no té diners darrere no pot fer res, i a veure si almenys salvem alguna cosa.
Molt bé.
Per ser positiu.
Estic totalment d'acord amb la reflexió. I, a més, haig de puntualitzar que moltes de les espècies que estan en perill d'extinció o estan a la llei d'animals en perill de...
Protegits.
Sí. En el cas de Pals hem trobat més de 20 espècies. De
exacte.
Queda dit, és que no tenim més temps. Pau, tornarà segur, perquè això, vaja, és inacabable. Moltes gràcies per venir. El Pau Bosch, membre de la plataforma SOS Costa Brava, arquitecte també, doncs hem incidit una mica en la problemàtica i esperem ampliar-ho en properes
gràcies.
Edicions.
Gràcies. I que
gràcies.
Tingueu molta sort.
Gràcies.
Sí. Bueno, i a més participem d'alguna manera. Estem participant.
Sí, la nostra associació.
Gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Continuem escoltant el concert de piano per la mà esquerra de Maurice Ravel. El piano A.B. Simon, orquestra Radio Luxemburg i director Louis de Froment. A la propera, si de vol.
Aquesta és la sintonia de Sos Adopcions, una sintonia que ens indica que avui tenim per aquí la Neus Aragonès. Neus, benvinguda.
Hola, Jordi, molt bon vespre.
Què ens expliques avui?
Doncs, escolta, com tenim molt a prop les festes de Nadal, hem pensat que des de la veu dels animals i la natura és un moment per recordar, per reflexionar de A veure, què creus que pot ser, Jordi?
De Nadal? Ostres, doncs no sé, de regals, compres, viatges...
No, exactament. És, mireu, és per recordar doncs, que els animals no són una joguina ni tampoc han de ser un regal sorpresa. I en el cas de que hagueu decidit voler compartir la vostra vida amb un gos o un gat, hi ha una molt bona opció que és adoptar.
És que l'adopció és un acte de solidaritat envers un ésser que mereix una segona oportunitat, una oportunitat de poder trobar una nova família.
Exacte, és molt important, sobretot, reflexionar el que suposa prendre aquesta decisió, perquè un cop més amb nosaltres, aquests animalons han de ser considerats com un més de la família i cal tenir molt present que portar un animal de companyia a casa comporta unes responsabilitats envers el seu benestar i també unes obligacions legals, Jordi, com pot ser censar-lo, identificar-lo i posar el xip i la xapa.
És que, malauradament, la gran majoria d'abandonaments són conseqüència de la irresponsabilitat de les persones i de decisions precipitades o compulsives. Neus, qui vulgui adoptar, com ho ha de fer?
Doncs mira, el primer que tot és adreçar-se al centre d'acollida o protectora que tingui més proper i, en el cas de no saber on està localitzat aquest centre, doncs a dirigir-se a l'Ajuntament de la seva localitat on li podran indicar quin o quins són els centres més propers. També la web de l'ADA pot trobar un llistat de protectores.
Doncs va, us recordo el web d'ADA,
sí,
que és www.adaong.org, www.adaong.org, i clicar sobre la pestanya on posa informació. I, com sempre, podeu trucar al telèfon de l'ADA, també, que és el 902-197-600. 902-197-600.
I també comentar-vos, perquè és que puguin estar interessats en ser voluntaris d'un centre d'acollida o protectora, que, seguint sempre el protocol que tinguin establerts aquests centres, doncs podran treure a passejar gossos, els que ells considerin, i romandre també una bona estona amb ells fent-los companyia.
Neus, i una altra opció de voluntariat és ser família d'acollida, que permet acollir un animal temporalment mentre espera la seva adopció, oi?
És una molt bona opció de voluntariat, també. I també, sense oblidar-nos, que estem en època de fred i que tota aquella roba d'abric que teniu per casa i que potser ja no es fa servir, la podeu fer arribar a les protectores. Tot i així, sempre millor consultar, contactar amb el centre per poder-ho coordinar de la millor manera possible i de ben segur que ells ho agrairan.
Doncs un SOS Adopcions ple de molta informació i de bones recomanacions.
Sí, perquè el que desitgem tots plegats és que tot pugui ser utilitzat per avançar en la conscienciació i el nivell de responsabilitat envers els animals, que és el que volem.
Així ho esperem. Neus Aragonès, fins aviat.
Ens retrobem amb tots vosaltres amb un proper SOS Adopcions. Adeu.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.